Ràdio Estel.
Breu declaració de principis d'arrels. Acollim els que ho necessiten sense sospites. El nostre treball no es basa en la desconfiança. Encara que ens fa il·lusió que la vinculació amb arrels sigui voluntària i fruit de l'afecte. Atenem a les persones amb les seves carències més urgents, però amb la mirada posada en el futur. Diferenciem el que és urgent del que és important. Acceptem a la persona tal com és i gaudim de l'experiència d'haver-nos conegut. Arrels, Fundació d'Atenció al Sense Llar. Bona nit, amics. Aquest és el programa Buscant la Llum, programa d'actualitat religiosa i cultural que vol fer arribar a les llars de Catalunya i Andorra l'actualitat d'aquests dos àmbits del nostre entorn des de la vessant de la fe. Buscant la Llum s'emet des de l'emissora municipal de Matadepera conjuntament amb Ràdio Estel i Ràdio Principat. Sigueu tots molt benvinguts a casa vostra i us expliquem el sumari d'avui. Avui, en el tema de debat, parlarem d'aquest títol que hem donat així. Els famosos, centre d'atenció mediàtica. Després farem una selecció de notícies que esperem que restin del vostre interès i en l'agenda, que ens la portarà avui la Maria Pilar Adín, esperem que les propostes que ella ens dugui doncs, siguin també molt interessants per tots vosaltres. A la segona part del programa, després de la pausa musical, tindrem, com és habitual, una vegada al mes, a la delegació d'Apostolat Seglar. I avui contem amb els nostres col·laboradors, que us els presento de seguida. Maria Pilar Adín és germana de l'Institut de la Sagrada Família d'Urgell i és periodista. Bona nit, Maria Pilar.
Molt bona nit a tots.
Benvinguda i gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
En Jordi Aparicio és industrial, membre de Justícia i Pau, també és membre de l'ADENC, coordinador del grup Joves Tereses de Calcuta. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Benvingut.
Gràcies.
Marcelí Bosch és jubilat, pare de família i exdirector d'escoles privades. Bona nit, Marcelí, benvingut.
Molt bona nit, gràcies. Ben trobats a tots.
Ens acompanya també a les vies de so en Ricard Rosson i qui us parla, Santi Rovira. Doncs comencem el tema de debat d'avui, que l'hem titulat així, els famosos centre d'atenció mediàtica. De fet, no descobrim res nou si parlem dels famosos i de l'atracció que per tots nosaltres tenen. Sempre que surt un famós, sigui per ràdio, per televisió, mitjans de comunicació, els diaris, les revistes, doncs es crea com una espècie d'ambient, d'atracció, d'interès, per part de moltíssimes persones i, com no, sembla que tots ens quedem una miqueta amb la boca oberta moltes vegades. Però a mi m'agradaria que avui entreguéssim una miqueta l'entrellat perquè això és així. Perquè també hi ha persones que són famoses per altres coses que no surten tant a la llum i, en canvi, d'aquestes persones ni se'n parla. Jo us pregunto per què considereu que és tan interessant els famosos. Per què criden tant l'atenció els famosos? Que és que això és el que ens agradaria saber. Quin punt d'inflexió és aquest? Què en penseu vosaltres?
Doncs jo crec que moltes vegades és perquè ens emmirallem, no?, en aquestes persones. El que passa és que, com tu deies, molt bé, n'hi ha que són també, o podrien ser, millor dit, no?, famosos perquè, no sé, per exemple, per descobertes, no sé, científiques o per la labor humanitària que fan, no? I aquests no es, en aquests no es pensa, no? Quan pensem en famosos, doncs de seguida ens venen al cap els artistes, no? Moltes vegades els futbolistes, per exemple, no?
Exacte.
I jo crec que en part és curiositat, una curiositat a vegades morbosa, i jo crec que ens alimentem, no? O sigui, els mitjans de comunicació ens parlen dels famosos, a nosaltres això ens agrada, i com que diuen que ens agrada, doncs vinga a parlar-nos de certs famosos.
De certs famosos. A veure quina és l'opinió que en pensen en Marcelí i en Jordi.
A veure, Marcelí. A mi em sembla que hi ha centres d'interès diferents, eh? Hi ha moltes coses que poden ser realment interessants per una persona, per exemple, no sé, hi ha valors personals, humans, literaris, científics, etc. No sé. Però a mi em sembla també que hi ha aquesta morbositat i que en el fons és com una mena de manipulació dels mitjans de comunicació, eh? Ens manipulen, saben què ens agrada o què no ens agrada i llavors ens donen o no ens donen. Però és una manipulació, en el fons, moltes vegades. Altres vegades potser no, però algunes vegades sí. Ara, que hi ha centres d'interès, efectivament sí que n'hi ha, no? Per diverses raons. No sé, per exemple, doncs el Barça, en aquests moments és un centre d'interès, el Messi. Però en el meu temps eren Kubala, i... per exemple, no?
Totes les persones, normalment, ara en Jordi també contestarà, però totes les persones tenim a la ment un famós determinat. Sempre tenim una predilecció per un famós o altre. Depèn de l'àmbit en què ens movem, o si ens agrada el futbol, o si ens agrada un altre tipus d'esport, com pot ser el bàsquet, com pot ser l'handbol, o com pot ser la política en si. Però vosaltres teniu algun element, algun famós que us cridi més l'atenció que l'altre? A veure, en Jordi, a veure si contesta. Jordi? Jordi, que t'hi penses molt.
I a més, ja estic estornudat de la darrera que m'està donant més de pensar en els famosos. Que jo aconsello a tothom, tireu les teles i escolteu més la ràdio, que és més profitós. Però bueno, jo tinc ara mateix, tinc diversos tipus de famosos, però el primer que em ve així, perquè trobo que és una bona manera de portar la celebritat, l'Arcadi Oliveres, que a més és el president de Justícia Pau. Doncs els últims mesos està tenint més ressò mediàtic, no? Una persona que, a més, intenta ser coherent als seus principis, no? Això, per mi, és un famós positiu. Bé? I després hi ha els famosillos.
Sí, acabes de nombrar, perdona, Jordi, però acabes de nombrar una persona que pot ser famós segurament en el seu àmbit. Però potser hi ha persones que desconeixen qui és el senyor Arcadi Oliveres.
Home, ha sortit a la tele. I si ha sortit a la tele ja... crec que molta gent el coneix. Però bueno, potser sí, és veritat. Potser hi ha gent que li diu, Arcadi, què? Perquè no ha sonat prou altres vegades, no?
Exacte.
Sí que és cert que és un famós, és un altre tipus de famós. Normalment, jo crec que el que ens atrau més dels famosos és veure les seves misèries són més grans que les nostres. I així ens sentim que estem per sobre, no? Dius, mira, aquest serà tot el que sigui, però té unes misèries, encara és més d'allò que pues, jo ja vaig bé.
O al revés. A vegades el que ens atrau doncs, és les seves grandeses, que pensem, en aquest cas, més que les nostres, no? Pobrets.
En general, el que ens fiquen avui per la finestra aquesta, que és la tele, la carnassa, per desgràcia, la gran majoria, tendeix a això. Jo he dit, per mi, doncs, per gent com és l'Arcadi Oliveres, doncs, escolta, endavant i força, no? I per mi això és fantàstic. Jo una altra reflexió que vull fer des d'un punt de vista, des de la meva realitat, que és més aviat religiosa. Jo moltes vegades hi ha molta gent que quan veuen hi ha una ordre que jo crec que es reconeix molt ràpidament amb dues franges blaves i un llençol blanc.
Dos franges blaves i un llençol blanc?
Sí. No cau sentir?
No.
Vaja. Segur que la Pilar sí. Sap de què estic parlant.
Sí.
Bé, quina
de
comunitat és?
De les germanes de les missioneres de la Caritat, de la Mare Teresa de Calcuta.
Jo a vegades quan he sortit per ahí d'excursió no ja parem pensava, de que la... Digues.
Pensava que parlaves de la bandera argentina.
No, ei! Era l'àmbit religiós, però bueno, sí, quasi. Pues és sorprenent la de gent que ens para i es volen fer fotos amb les sisters. Això també és una forma de ser famós. Vale? Per mi això també és molt... És un... maco. Però bueno, és un contrapunt. El famoseu que estem acostumats, el típic, el veure per la televisió, el de safareig...
Però això no és un altre tipus de diguéssim, de ser famós? És un altre, com ho diria, com una altra especialitat, diguem-ho així?
Sí, són una, és un altre centre d'interès.
És diferent, no?
Sí,
sí, jo crec que és un diferent
molts,
nivell.
Hi ha molts, centres d'interès, n'hi ha molts, els que vulguis, vaja.
Tu, continua, Jordi, perquè tu parlaves d'aquest fet, d'aquesta bandera, que, de fet, marca el símbol d'aquest protagonisme.
Sí, eh? Com bé ha dit el Marcelí, jo crec que hi ha diferents nivells i diferents estadis de Famoseo, no? Uh-huh. Llavors, doncs, en aquest cas, aquesta bandera doncs, bueno, posa de manifest la realitat quotidiana d'una manera de fer les coses.
Ja aviam.
El que passa, sí, és que l'exemple que posaves abans de la persona que citaves o d'aquestes germanes, potser té a veure amb això que deia el Marcelí, això dels centres d'interès, no? Però aquestes persones concretament, doncs, diguem que són conegudes o reconegudes per allò que fan o allò, sobretot per la coherència entre, pels principis, no?, que deies tu. Però una mica el que se'ns posa al davant, amb aquests, a vegades amb aquests programes, doncs, que tots els realities, aquests shows o com es diguin, bueno, tot això, aquests debats que no a més no s'escolta ningú.
Jo això li poso un nom a aquests debats. Pan i circo.
Ah, doncs això. Doncs és, com diria...
Que ve de l'època dels romans, sí.
Va, ja sabies el que es feien aquests, ja. Cago en nena.
No se'ns parla moltes vegades, no sempre, però la majoria de les vegades pels principis que tinguin o més aviat que de vegades no tenen, o sembla que no ho tenen, doncs sinó per les coses que fan extravagants o per... Sí, o sigui, que no té a veure... pel que són famosos amb el que fan. No sé si m'explico. Vull dir, el que ens agrada saber és doncs, aquesta persona, doncs, no sé, quantes relacions diferents ha tingut durant, jo què sé, durant un any o coses així, no? Vull dir que no té a veure amb això altre que deia, amb aquest altre nivell que parlava el Jordi. És clar. Una altra realitat.
És un morbo, no? Es sí. Busca el morbo, no? Una cosa que és important. Vosaltres creieu que totes les persones... sortint a la tele, sortint als mitjans de comunicació, el que sigui. Ens interessa, ens agrada ser famosos? Per un motiu o per algun altre? Evidentment que parlem de persones que són molt nombrades, en el món de l'esport, en el món de la política, en el món de l'actu ardi mateix, Jordi, l'Arcadi Oliveres, en el món aquest cultural, però creieu vosaltres que totes les persones ens tenim una mica de aquest ego que ens agrada ser famosos, per alguna cosa o altra? Potser, o busquem una mica sí, el algunes, protagonisme?
Potser sí, algunes persones, potser sí, però jo diria que molts no,
Molts no.
No tenen ganes de ser famosos,
Val.
Excepte potser el Jordi, que va sortir a la COPE, però...
Jordi,
perdó, no sé,
no ho has sentit. No escoltis. Ara no escoltis un moment,
Marcelí, no es poden dir noms. No es poden dir noms, que em sembla que un dia m'ho has recordat, però bueno. Jo haig de dir una cosa. Jo crec que una de les coses que ha enfonsat la nostra societat, almenys en la nostra vessant més mediterrània, és que en aquest país, i no ve tant dels romans, però ve d'allò, és ser hijo de algo. Això de hidalgo ven més que no pas ser un artesà. I la gent sempre ha preferit ser hijo de algo abans que dir, no, jo sóc fuster, no, jo sóc tal, jo sóc qual, quan és molt més digne.
No tota la gent. Alguna gent sí, però no tota la gent. Hi ha gent que volen ser artesans,
Efectivament. Jo mateix ho sóc.
Per això mateix.
Vale? Però jo estic parlant en termes generals, una de les coses que la Barça mediterrània, nosaltres estem al nord, també, però bueno, hi ha de tot a tot arreu, com bé diem. Però una de les coses que veus que d'allò és aquest ser hijo de algo. Jo crec que aquí sempre s'ha vengut més l'aparentar que l'ésser.
És que i això del famoso, es busca moltes vegades, això, clar, no? Segurament.
Oh, i tant. Tothom, el morbo que té també, aquest que aparentava tant i mira, saps? O simplement pel fet de no, és que jo sóc fashion, jo sóc estupendo, jo tinc tantes relacions perquè sóc estupendo. I tenim aquí uns exemples brutals en aquest país, Brutals. La Casa Reial i tot, i hi ha gent tossa d'aquesta. A mi que em perdonin, però mare meva.
Jo penso que acabes de dir una cosa que està molt extensa. Però deixem que us faci una pregunta. Vosaltres distingiríeu els famosos d'una certa qualitat amb totes les seves qualitats personals d'uns altres que potser no tenen aquestes qualitats? És a dir, hi ha classes i classes de famosos... que han arribat a ser famosos per les seves pròpies virtuts, per les seves pròpies actituds, per les seves pròpies aptituds?
Sí, jo diria que sí, que hi ha gent que ha arribat a ser famosos amb, gràcies precisament a les seves virtuts, no? Les seves habilitats, les seves destreses, les seves qualitats humanes. Però hi ha molta gent que ha sortit allà per ser purament mediocres. Sí. El que ens ofereix la televisió moltes vegades és pura mediocritat, per no dir una cosa més lletja.
Sí. Jo no crec que hi hagi classes de famosos. Directament hi ha classes de persones.
Hi ha classes de persones.
Sí, i ja està. A partir d'aquí,
val.
El que passa és que un famós, jo em pregunto, no? I ara vaig fer una cosa, una pregunta, que no és retòrica, sinó que té una fàcil contestació, no? És, la imatge que nosaltres veiem és el que és aquella persona? Doncs no, segurament
bona reflexió, no.
No dic en tots els casos, però moltes vegades no, no? Per tant, un famós es construeix, entre cometes, o sigui, es fa famós
no
per unes determinades actituds o i qui diu una persona famosa ho diu un programa, per exemple, famós. Un programa és famós perquè, i tu esperes que allà es peguin, per exemple, arribi aquell moment en què s'han de pagar o s'han d'insultar i tal, no? I amb el que tu deies, sí, per exemple, en aquesta casa hi ha un programa que neix d'un llibre, em sembla, que és un programa de la casa, el Mètode Guardiola.
Mètode Guardiola, exacte.
I es tracten, doncs, valors, aplicats doncs, en el treball, en el que aquí diem a vegades, no, la feina ben feta. I en aquest sentit, doncs, sí que es poden, per tant, sí que poden ser models d'una certa manera de fer i de ser.
Que exemple, no?
I en aquest sentit, doncs, això és positiu. Vull dir, és positiu. Però moltes vegades això, doncs, el famós és una construcció.
És una construcció.
Manipulació. Una manipulació.
No neix, es fa.
Però jo diria, Pilar, m'ha agradat molt la teva intervenció, però m'agradaria dir una cosa. Una cosa és el que veiem, una altra cosa és el que ens donen a veure.
També, clar, sí.
Clar. Mm-hmm. És que això és el que ens venen, la moto que ens venen, no?
Sí.
Bé, hi ha una cosa que a mi m'agradaria que... preguntar-vos. Ja hem dit fa un moment que hi havia diferència de famosos, persones que s'han fet famoses per les seves virtuts, per les seves qualitats humanes, etc, etc. La Maria Pilar acaba de fer una pronunciació sobre un programa d'aquesta casa, de Ràdio Estel, sobre un famós. Un famós, però és que, a més, és un famós que s'ha fet famós sense voler-ne ser. Sense voler-ne ser. A mi em dona aquest aspecte. És una persona que jo he seguit i que em sembla que no en tenia masses ganes de ser famós. Però se n'ha fet per una sèrie de qualitats i, curiosament, quan estudies una mica aquesta persona, jo no parlo de les altres persones, només em centro en aquesta, veus unes qualitats realment que és el que en aquest programa, Buscant la Llum, doncs ens dona aquesta espècie d'esperança, no? Aquesta senzillesa, aquest tracte planer, aquest tracte normal, una persona que s'assembla, que se sent família de totes les persones, que no és distant, no sé, hi ha una cosa que marca un comportament, no? Jo no sé si estem parlant d'una persona practicant o no, però almenys les seves actituds, la seva, el comportament ho denoten una mica. No, jo no conec lo suficient per poder-ho afirmar, això. Vosaltres creieu que aquests famosos que destaquen tant els mitjans de comunicació i que reforcen moltes vegades tenen aquesta profunditat humana? Creieu que en general tenen aquesta profunditat humana?
No, en general no. En general hi ha molta mediocritat, a mi em sembla.
Mediocritat. Tu creus que hi ha
mediocritat? En general. No, hi ha honroses excepcions, segur, però el que habitualment es veu és d'una pobresa impressionant,
Jo voldria pensar, com deies tu, no? El que ens venen, el que ven la mateixa persona, no? Però que al darrere del que es veu o del que la persona, doncs, la imatge que la persona vol donar, doncs hi ha uns valors i unes qualitats. Uh-huh. El que passa és que nosaltres només veiem, doncs, el que ens ensenyen, certament.
Hi ha un punt que sí que és important que ens hi posem, que és el tema de aquests famosos que representen pel jovent. Quin exemple donen en el jovent que puja, en els adolescents i també els joves, doncs, diguem-ne, tendres. Tendres no vull dir que siguin tous, cuidado. Persones que estan en procés de formació. Quin exemple donen aquests famosos en aquests joves, nois i noies actualment en la nostra societat? Què en penseu vosaltres d'això? Va, Jordi.
No sé si tindré prou d'estona o prou dues paraules com provar-ho.
Vinga, doncs, intenta-ho.
Mira, diuen que allò que la societat és un reflexe d'allò que aplaudeix, no? Si més no és des del meu punt de vista. Què passa? Aquí el que ens estan donant és el producte fàcil. És el que el cos demana, entre cometes, no? I, bueno, està clar, el jovent el que rep és doncs, això. Clar, tu veus, per exemple, equips de futbol i dius, bueno, depèn de quin equip de futbol tingui aquesta persona, pues mira, està agafant una manera de fer i una filosofia de fer o una altra, que dius, vaya tela, perquè veus una i deixa molt que desitjar. Vale? I una de les coses que tot i que a mi el futbol mai m'ha agradat, però dius, mira, una de les coses bones que està tenint el futbol, si més no aquí a Catalunya, vale, és que ens estan ensenyant com s'han de fer les coses, que és a poc a poc hi ha una lletra i un respecte. Des del meu punt de vista, Clar, veus l'altre vessant i així ens va. Perquè és vaia tela.
Val.
En general,
Quina seria aquesta vessant que tu comentes?
Home, poc respectuosa, prepotent, sempre és, tens la sensació d'oli que d'estar per sobre de tot. Estic parlant de focalitzar en aquest tema del futbol, no?
D'acord.
Crec que és un bon exemple. Sí. Clar, veus això i dius, noi, no acceptar la realitat, la derrota, inacceptable, o sigui, tu has de tenir l'última paraula. No em sembla... No la trobo cristiana.
Potser això és poc esportista, no? A veure, el Mat Felí i la Maria Pilar, què ens poden...
Jo voto pels famosos anònims. És una cita que ha fet el Jordi abans i m'ha agradat molt. Aquests, sí, els que no coneixes, els que no coneixem, aquests famosos, aquests sí que es valen la pena.
Perquè, una pregunta, els sants no els podrien fer famosos?
Són famosos ja.
No, però més.
Bueno, doncs mira, depèn de tu i jo, eh?
Home, i de tothom, no? Perquè no, és clar.
D'alguna manera, però depèn de tu i jo, de com... De la coherència de vida que tu i jo tinguem, en depèn això.
Val.
Ara, a mi m'agradaria que fessin sants, per exemple, doncs, un jugador de futbol o un venedor de màquines de cosir...
Ets un pilot de Marcelí.
Gent normal i corrent, gent del carrer.
Sí. Jo encara diria més. Jo crec que el que falla de vegades és el màrqueting.
El màrqueting.
Tenim un màrqueting que de vegades perd per tot arreu. Però bueno, jo tinc fe. Jo tinc fe de que un dia això funcionarà millor.
El Marcelí acaba de dir una cosa interessant, per això. Vol dir que una persona que... del montón, que en diem en castellà, no?
Sí.
Pot ser sant i ha de ser sant.
Jo trobo faltant als altars aquest tipus de sants.
Aquest tipus de gent, no?
Sí, no, i a vegades sí que hi són, el que passa és això, no? Lligant una mica al que dieu els dos, no? Que no els donem prou a conèixer o que no els sabem, doncs això, fer estimar, no? I fer descobrir, no? Que aquestes persones hi són i que són com nosaltres.
Exactament, sí, els famosos anònims.
Han sabut descobrir doncs, això, que és el que Déu volia d'ells, i ho han portat a terme doncs, fins al final, no? Però sí, ens costa donar-ho a conèixer i a vegades són oportunitats que perdem, no? Perquè ho veus quan hi ha ocasions en què pots donar-ho a conèixer, perquè hi ha algun fet excepcional o el que sigui, doncs veus que potser sí que hi hauria més interès. O sigui que, en part, fallem una miqueta nosaltres, és un problema de comunicació que a vegades tenim, no?
Per tant, una mica de valentia, també, no? I voler parlar una mica més.
El màrqueting que deia màrqueting, el Jordi, tenim un màrqueting que és un desastre.
Un desastre, doncs hem d'aprendre, no? Hem d'aprendre.
Sí, senyor.
Molt bé, doncs deixem per acabat el tema de debat d'avui. Hem parlat dels famosos i també cadascú de vosaltres ha portat doncs, la vostra llum i el vostre punt de vista molt valuós. Gràcies, Marcelí, gràcies, Jordi, i moltes gràcies, Maria Pilar, per la vostra tertúlia, per el que heu portat avui en el programa i també per estar aquí nosaltres. Moltes gràcies.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum, a Ràdio Estel.
Monsenyor Saiz Meneses inicia la primera visita pastoral a la diòcesi de Terrassa.
El proper diumenge, dia 27 de novembre, Monsenyor Saiz Meneses, ajudat pel seu bisbe auxiliar, Monsenyor Cristau, iniciarà la primera visita pastoral a la seva diòcesi. Al llarg d'aquests 4 mesos, el senyor bisbe visitarà totes i cadascuna de les parròquies de l'arxiprestat, reunint-se amb els preveres, els consells de pastoral i d'economia i amb tots els grups constituïts en aquella parròquia. També habilitarà horaris d'atenció personal a la gent i visitarà les comunitats religioses, les escoles catòliques i altres institucions. Així mateix es reunirà amb el Consell Pastoral Arxiprestal i coneixerà de prop les realitats d'àmbit arxiprestal. L'arxiprestat de Terrassa el formen les 13 parròquies de la ciutat, més Matadepera, Viladecavalls i Ullastrell. El retaule gòtic de Sant Bartomeu de la Quadra a Molins de Rei. Gràcies a les gestions fetes des de la parròquia de Molins de Rei, juntament amb el Museu Municipal, s'ha aconseguit portar de forma temporal el retaule de Sant Bartomeu, una excepcional peça gòtica del segle XV, procedent de la parròquia de Sant Bartomeu de la Quadra, que es va salvar gràcies als veïns d'aquesta destrucció de l'església de l'any 36 i que es conserva al Museu Diocesà de Barcelona. El retaule estarà exposat del 15 de desembre al dia 1 de gener a la parròquia de Sant Miguel de Molins de Rei, a la capella del Sant Crist, i aprofitaran per fer-ne una reproducció de mides reals que col·locaran a l'església de Sant Bartomeu. S'inaugura un centre matern-infantil de Càritas al barri barcelonès de Ciutat Vella. El 14 de novembre va tenir lloc l'acte de benedicció d'un nou equipament que donarà atenció a un grup de mares i els seus fills de 0 a 3 anys. L'objectiu és donar resposta a les necessitats d'aquestes famílies que tot sovint es troben privades d'ingressos econòmics i de suport per cuidar els nens. La benedicció a càrrec de mossèn Salvador Bacardit, delegat episcopal de Càritas, va reunir a Jordi Ruglà, director de Càritas Diocesà de Barcelona, treballadors de la institució i moltes de les persones que han fet possible l'entrada de funcionament d'aquest nou centre. Una de les prioritats del matern-infantil és potenciar la relació entre la mare i el fill-filla, reforçant el seu vincle afectiu i afavorint el bon desenvolupament físic i emocional dels infants. El centre funcionarà de dilluns a divendres de 9 a 13:15 i les mares rebran el suport d'educadors socials i d'una treballadora familiar. I ara l'agenda que ens la porta avui la Maria Pilar Adín, quan vulguis.
Tres breus apunts. En primer lloc, destaquem la trobada interreligiosa, motiu del Dia Mundial de la Sida, que serà el proper dijous 24. L'organitza l'associació UNESCO per al diàleg interreligiós entre UNESCO de Catalunya i el grup interreligiós del Raval. El lloc, la parròquia del Carme de Barcelona, al carrer Bisbe La Guarda de Barcelona, i és a 6:45 de la tarda. També, a motiu doncs, de començar el temps litúrgic de l'Advent, hi ha diversos recessos que es convoquen doncs, a parròquies o en diòcesis, o en destaquem un. Si us voleu anar doncs, fins a Solsona, doncs, és el que organitza l'Escola de Formació de Laics. És el dia 26 i 27 i el dona mossèn Xavier Romero, que és vicari de Mollerussa. I el tema és molt interessant, l'esperança que no mor. I també destaquem la vetlla de pregària per la vida naixent, presidida per Monsenyor Agustí Cortés, que serà a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, i això serà el diumenge a les 7 de la tarda. Aquestes són les nostres propostes.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Maria Pilar, per aquestes propostes d'agenda. I ara farem la pausa musical abans un consell que us donem de seguida.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum a Ràdio Estel.
Te escucharé, amigo, sabes que te admiro y soy
Doncs hem escoltat aquesta cançó, Bienvenidos a tu casa, de Siempre así, i ara doncs ja és l'hora de la segona part d'aquest espai dedicat avui, com cada mes fem, a la delegació de l'Apostolat Seglar. La delegació d'Apostolat Seglar és pels joves que han crescut. L'altre dia ens ho deien, ens ho explicaven, us en recordeu? Doncs bé, avui estan aquí amb nosaltres, ens acompanyen, evidentment, doncs, conduïts amb les seves activitats, en Xavi Aguilar. Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Què tal? Ens presentes avui a les persones que estan aquí amb tots nosaltres?
Sí, avui contem amb mossèn Montfort, delegat d'Apostolat Seglar, i amb la Núria Staun, militar d'Acció Catòlica. Com bé deies, aquesta temporada han canviat les coses, ens hem fet grans, hem donat un pas endavant i hem madurat i ens hem convertit en adults, com a espai i com a cristià, i també com a delegació. Aquesta temporada som de la pastoral d'Apostolat Seglar. I què és això? Doncs avui ho veurem. Sigueu tots benvinguts. El passat dia 1 de setembre, Monsenyor Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, va presidir l'acte d'entrega de nomenaments a la Cúria Diocesana, on va nomenar mossèn Josep Montfort, nou delegat d'Apostolat Seglar, i mossèn Xavier Ferrés, nou delegat de Joventut, substituint a mossèn Josep Montfort. En les seves paraules finals, el senyor bisbe va remarcar que amb aquests nomenaments es completa l'organigrama diocesà després de 7 anys de vida diocesana. També va recordar la importància de l'ampliació del pla pastoral diocesà a partir de les paraules del Papa a la Jornada Mundial de la Joventut de Madrid, en especial pel que fa a la referència a la reforma, a la força transformadora de Jesucrist, el sentit comunitari, d'Església i la confiança en el treball. Mossèn Montfort, benvingut novament. Felicitats abans de res per la nova tasca que se li ha encomanada, que no és petita, és bastant gran.
Bona nit, gràcies.
Bona nit. Per posar-nos una mica al dia i en antecedents, exactament què és l'Apostolat Seglar?
Doncs ho diu el seu nom, no? Apostolat Seglar és, bueno, és el treball apostòlic de l'Església d'una manera coordinada, no? Sempre l'Església, sobretot el Concili Vaticà II, ha potenciat l'associació dels laics per ser més presents en la societat. I això crea els moviments, associacions, nous moviments, Acció Catòlica, tota aquella manera d'organitzar-se els laics per una finalitat d'evangelització. Llavors la delegació ha de coordinar, ha de vetllar per aquests moviments, coordinar-los i que els seus objectius doncs, siguin adients al pla pastoral que la diòcesi va marcant en cada etapa. No?
Quina és una mica la història de l'Apostolat Seglar?
Bé, com et dic, des del Concili Vaticà II doncs, va haver com aquesta potenciació del laicat, no? Laicat en el sentit de que el laic ha d'impulsar l'evangelització en els àmbits on viu. No? Hi havia una visió més clerical de l'Església, més de la vida religiosa com a estat perfecte, no? I el Concili va obrir les portes, sobretot, encara aquesta edició de l'Església des de sempre, que el batejat té una missió, no? Però obrir les portes a aquest associacionisme laical. En el món de l'Acció Catòlica ja als anys 40, doncs, tot el tema de la Joc i de Cardeny, i, bueno, que va crear aquesta crida al sentit de la militància catòlica. No? Doncs seria aquesta missió que és de tots compartida, cadascú en el seu lloc, el laic especialment en el món. No?
És una manera, com dius, de donar i fer consciència al laic, al seglar, de que ell també té la responsabilitat d'evangelitzar?
Mhm. Sí, sí, clar. Una mica per la tradició també i una mica per com anar a la història tenim doncs, que el clergat, evidentment, és el que fa el pastoratge, no? Però diu que s'ha de fer i el laic ho fa. No? Canvia aquesta consciència de maduresa, de responsabilitat, no? de que l'Esperit Sant treballa en l'ànima del laic i que té també aquesta corresponsabilitat en la missió evangelitzadora de l'Església.
I ara, personalitzant més, quina és la seva feina com a delegat? Ara mateix, perquè clar, la delegació és nova.
Clar, és nova, és de les més tradicionals a les diòcesis normalment, l'Apostolat Seglar, però aquí és nova. Aquí és nova perquè el senyor bisbe doncs, bueno, ha anat potenciant cada àmbit, joventut, família, i ara caldria aquesta tasca d'una mica de coordinació, no?, de les diferents delegacions més apostòliques, no?, que sigui joventut, família, pastoral obrera, pastoral de pobles i pastoral universitària, una coordinació en les ofertes i en allò que pretenem fer doncs, a la diòcesi, I després d'una carta de ciutadania a totes les associacions i moviments que són a Terrassa, el Bisbat Nostre, que per història, evidentment, estan molt vinculades a Barcelona, però hi ha una identitat diocesana, hi ha grups que es reuneixen a la nostra diòcesi i que els hauríem de dir que, doncs, que formen part d'aquesta gran taula, no?, que és els moviments i associacions de l'Església del Bisbat de Terrassa. Per tant, descobrir-los, dir que comptem amb ells i fer tota la coordinació possible.
El bisbe de Terrassa, Monsenyor Saez Meneses, remarcava el dia de l'anomenament la importància de l'aplicació del Pla Pastoral Diocesà. Quin paper juga aquesta nova delegació en aquest Pla Diocesà?
Doncs com et dic, sobretot en un tema de coordinació, no? S'estan fent moltes coses des de les diferents delegacions i realitats d'Església, però una mica per falta de temps o per inèrcia tothom va fent el seu, no? Llavors jo crec que la delegació marca fites, sobretot la fita que ara ens demana l'Església, és la nova evangelització, doncs mirar doncs, aquests àmbits on ens podem coordinar i arribar d'una manera nova a aquest lloc de cristiandat, diguem-ne, tradicional, que és la nostra terra, no? Buscar aquestes noves formes, ser més efectius, buscar un nou ardor i mirar com ens podem compaginar i coordinar mútuament.
Una pregunta. Vostè està davant d'un repte important, no? Pel que veig jo, el que estic escoltant, no?
Sí, sí. Home, tots els reptes a l'Església són importants.
Són importants, però... esclar, llavors saltar, per exemple, d'una delegació de joventut a una delegació d'apostolat seglar és un salt important, no? Ho que està comentant.
Sí, clar, joventut és... Bueno, s'acaba una edat, veritat, i és un àmbit molt concret, no? Aquí es tracta no tant de moure'ns per l'edat, no?, que seria un àmbit més general, no? Hi ha gent jove que està associada en un moviment. Això també és apostolat seglar. Per tant, no és tant un marge d'edat, sinó aquell que té ganes de treballar doncs, en comunió amb altres i ser, com dic, més efectiu des d'aquesta comunió. No?
La delegació d'apostolat seglar és la delegació que engloba, com deia, o coordina diferents delegacions de seglars. Quines són exactament?
Aquestes que et deia, no? Les que estan més directament en el pla apostòlic, no? Joventut, evidentment, perquè si no hi ha joves, veritat, no tindrem futur, no? Família, hi ha molts moviments familiars a la diòcesi, pastoral universitària, no?, que també és un àmbit importantíssim, i la pastoral obrera i la pastoral de pobles i comarques, que són els moviments més tradicionalment d'acció catòlica, no? Ara caldria afegir aquestes delegacions, doncs, altres moviments, que són els nous moviments, no?, d'evangelitzadors de l'Església que coneixem, no?, els neocatecumenals, comunió d'alliberament, la preparatura de l'Opus Dei, jo què sé, qualsevol cosa, no?, que Schoenstatt, tot aquell que treballa associadament, doncs, està cridat a formar part d'aquesta delegació, no?
Clar, aquesta nova delegació, la FENA, abarca diferents sensibilitats, sensibilitats de tot tipus, que haurà de saber englobar, reunir, interrelacionar. Crec que ja heu tingut la primera reunió de treball amb el senyor bisbe, crec que va ser l'any passat, si no recordo malament. Veu parlar de com començar a treballar, que aquestes delegacions comencin a interrelacionar-se entre elles? Perquè, en el fons, pel que dedueixo que diu, la feina de la delegació d'apostolat seglar és poder agafar el nen quan és petit, i que pugui continuar el seu camí fins que arriba al final dels seus dies, en diferents moviments, en diferents delegacions que pugui ser, però que la delegació d'apostolat seglar, en cada moment de la vida, o de canvi, de cicle, el pugui saber redireccionar en el lloc que li pertoca. No sé si vaig equivocar.
Sense suplir, evidentment, l'autonomia de la vida personal, parroquial i del moviment, no? La delegació sí, ha de mostrar un itinerari formatiu i un itinerari evangelitzador des que és petita fins que és gran. El que passa que no ha de fer ella, sinó que hi ha uns moviments existents, no? El que ha de fer la delegació és posar un comú, no? Sí, la primera reunió de treball amb el senyor bisbe vam dir que el primer que hem de convocar són els delegats, perquè nosaltres som delegats diocesans, i és el que vam fer, aquests 5 o 6 delegats que us dic. Després es crea un equip, que dilluns vinent tenim la primera reunió d'aquest equip, que és un equip no tan representatiu de moviments concrets, sinó de persones laiques que estan en moviments, un equip de 5 o 6 persones. Després serà convocar tots els moviments i fer una reunió amb ells, i després serà la gran trobada, que serà una eucaristia amb el senyor bisbe, el dia de Pentecosta, el dia 27 de maig a la tarda, a la catedral de Terrassa.
Molt bé. Les prioritats ja ens les ha dit. Quin és l'acte principal d'aquest curs, de cara a...
No sé, això que... Hi ha dues fites a aquest curs importants. Primer és erigir el moviment cristià d'adults, que seria el moviment d'acció catòlica general, que serà el continuador del moviment cristià de joves. Llavors, erigir aquest moviment, que en la nostra diòcesi falta, i la fita del moment clau serà, com dic, el dia 27, en una conferència que tindrem sobre el laicat, i després una eucaristia als 8 del vespre a la catedral de Terrassa. 27 de maig, dia de Pentecosta, que és el dia tradicionalment de l'apostolat seglar, el dia de l'Esperit Sant, clar, el dia que ens envien.
Doncs molt bé, mossèn. Si li sembla, durant el curs anirem, si Déu vol, anirem coneixent diferents moviments, les diferents delegacions, els diferents objectius, seguirem parlant de l'apostolat seglar. Tot i així, fins que ens anem assentant, la gent que vulgui tenir informació, es vulgui posar en contacte, vulgui ajudar, perquè també hauríem de fer potser una crida a tota aquella gent que vulgui ajudar, voluntariat, gent d'Acció Catòlica que tingui ganes, on s'ha de dirigir?
S'ha de dirigir al bisbat, perquè ja diguem-ne la seu de la delegació, però estem una secretaria tècnica que està aquí en un local de Terrassa, i després ara estem creant la pàgina web, que jo crec que en breu la tenim, i ara simplement hi ha un mail, que és seglarterrassa@gmail.com. I és aquesta crida a la gent que vulgui col·laborar.
Doncs molt bé, mossèn, no marxi, continuï aquí amb nosaltres i seguim.
Els cristians laics, protagonistes de la nova evangelització. La participació de tots els laics en la missió evangelitzadora de l'Església és avui especialment urgent. És, fins i tot, més necessària que mai. L'autonomia de la nostra societat, creixentment secularitzada, la separació, pretensament justificada entre la fe i la vida diària, pública i privada, la temptació de reduir la fe a l'esfera del privat, la crisi de valors, però també la recerca de veritat i sentit, les més nobles aspiracions de justícia, solidaritat, pau, reconeixement efectiu dels drets reconeguts i conculcats, la defensa de la naturalesa. Són d'altres desafiaments que urgeixen els catòlics a impulsar una nova evangelització, a contribuir a promoure una nova cultura i civilització de la vida i veritat, de la justícia i la pau, de la solidaritat i l'amor.
Hem escoltat un text extret del document Els cristians laics, Església en el món, de la 55a Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal. Bé, sentíem a la Núria fa un moment i la tornem a tenir aquí amb nosaltres, com sempre, per portar-nos l'agenda dels propers dies. La Núria, una persona que també ha donat un pas des de la delegació de Pastoral Joventut, doncs ara a la militància d'Acció Catòlica més adulta. Hola, Núria.
Bona nit.
Què tenim?
Doncs, bueno, hi ha unes quantes cosetes. La primera és aquest diumenge, 27 de novembre, a les 12 del matí. Hi ha el pas de la militància del Moviment Cristià de Joves a la parròquia de la Sagrada Família. Doncs tres joves fan aquest pas, aquest signe, doncs, cap al moviment, al qual doncs convidem a tothom.
Que vagin.
Que hi vagin, que oi, vagin. Xavi?
Sí, que vagin, que vagin.
El dia 3 de desembre, també com cada any ja és molt tradicional, la recollida d'aliments que organitza el Moviment Cristià de Joves a benefici doncs, de Càritas per tota la gent doncs, necessitada de la ciutat de Terrassa.
aquí diem que animem a la gent, que encara que hi hagi moltes recollides d'aliments, totes són importants i mai és poc el que es pot recollir. Que justament en aquest any que estem a crisi, aquest any els que han vingut abans i el que ens espera, doncs animem a la gent que faci un esforç i per poc que pugui s'apropi als supermercats i compri el que vulgui.
Hi ha 6 supermercats a Terrassa als quals es pot anar a deixar
algun?
Els aliments. Podem dir alguns, sí. Eroski, Carrefour, Maximer, Simply Market...
Allà trobareu gent jove a la sortida, que us donarà un paperet, una informació, i res, entreu, compreu qualsevol cosa, per petita que sigui, ja ho diem, que ben rebuda serà, i la gent que ho necessita us ho agrairà i farem que passin un Nadal millor del que el podríem passar.
Molt bé. Una altra activitat que també tenim ara al desembre és el dia 7 de desembre. Tenim la tradicional Vetlla de la Immaculada a la Basílica de la Mercè, a Barcelona, a les 10 del vespre.
Que serà retransmesa també per Ràdio Estel.
Correcte.
Sí, sí, exacte.
Amb els nostres bisbes, doncs, de les diferents delegacions.
Aquí no ens perdem pistonada, eh?
Estem a tot.
Estem a tot.
També el mes de desembre, que ja veieu que el desembre hi ha una mica de tot, eh? Hi ha el recés a Poblet, del 3 al 6 de desembre. Sí? I és fins a joves, des de joves fins a 35 anys, aproximadament.
M'has mirat.
Hi ha temps per apuntar-se, encara?
Hi ha temps per apuntar-se.
On s'han de
dirigir? Es pot apuntar a la Delegació de Joventut del Bisbat de Terrassa. Allà hi ha les informacions, el que s'ha de portar, el que es necessita, i una mica el que es farà i qui predicarà aquest recés, també.
Segur que mossèn Montfort encara se'n recorda del mail, no?, de la Delegació de Joventut.
Encara me'n recordo del mail, i si no s'entra a la pàgina web, que és bisbatjove.info. Es va llevar per info. I si no, delegació de joventut, @gmail.com. No té.
Hi ha coses que mai s'obliden.
Ho portem al cor.
I doncs convidem també els joves a que participin, perquè val la pena.
Els adults que van participar a principi de curs, l'experiència va ser molt maca, recomanable, oi, mossèn?
El poble sempre val la pena i és un espai sagrat, no? Un espai privilegiat de pau i us recomano qui pugui anar.
La possibilitat de compartir també la manera de viure amb els monjos, com viuen ells, com viuen l'espiritualitat, de segur que és fructífera. I per últim...
El cap de setmana, 2-3 de juny, encara falta, però ja si us ho vol guardar, hi ha la trobada mundial de les famílies a Milà, i dir doncs que les inscripcions ja estan obertes, tots aquells que estiguin interessats...
Anem
doncs,
parlant, en aquest programa anem parlant... i el anem tirant endavant, eh? Vull dir que no, tampoc estem...
Qui tingui interès pot apuntar-se.
Sí. Molt bé, està bé que ho recordis, Núria?
Doncs molt bé, Núria, gràcies. Bé, doncs fins aquí aquest primer espai de la delegació de Pastorat Seglar. Santi...
Tu has fet esment, Xavi, amb un tema de Poblet. I realment, és que a mi m'agrada molt Poblet i, a més, tinc un familiar a Poblet, un monjo de Poblet.
On tu no tinguis un familiar...
No. Tampoc és... La meva família és molt petita, el que passa que la família cristiana que tinc és molt, molt àmplia. Aleshores, heu comentat que és un lloc doncs, de pregària, un lloc tranquil, un lloc preciós. Un lloc preciós no solament d'aspecte, diguem, arquitectònic, sinó també d'aspecte, diguéssim, de recolliment. No? Val la pena, jo penso que val la pena anar-hi i, sentir-se, deixar-se abraçar per aquest ambient dels monjos, no? Perquè és realment extraordinari.
Doncs bé, val la pena. Tots aquells joves que vulguin, ja ho saben, que es posin en contacte amb la Delegació de Pastoral de Joventut i que aprofitin, que no sempre es pot viure com viuen els monjos, no sempre es pot compartir amb ells... l'espiritualitat, la vida del dia a dia. Com et deia, Santi, és moment d'implicació dels laics i això és el que voldrem.
Exacte.
Insistirem en aquest curs amb la Delegació de Apostolat Seglar. Cal trobar noves fórmules per evangelitzar. La ràdio és una i molt potent i aquí estarem treballant per fer-les i donar-les a conèixer. I res més, Santi.
Jo diria que Xavi, mossèn Montfort i Núria, que s'ha de fer un bon màrqueting. Bon màrqueting i una bona comunicació. D'aquesta delegació i bellugar molt els joves perquè realment tirin endavant, no? I sabeu el que costa tot avui dia i és a base de treball d'esforç.
Recordo un mail, seglarterrassa@gmail.com.
Molt bé, perfecte, Xavi. Doncs moltes gràcies, Xavi Guilà, i també a les persones que t'han acompanyat.
Molt bé,
a tu. Estaun, i mossèn Josep Montfort, com sempre, amics
gràcies per la vostra companyia i ens trobem la setmana que ve, si Déu vol. Com sempre us ha parlat Santi Rovira, que passeu una bona nit. Adéu-siau.
Ràdio Estel.